Només dues paraules per presentar el Manel Guerrero, un amic personal de tot el grup i vell conegut de la casa, que sempre ens ha ajudat molt en moltes coses, des dels diferents espais en els que ha treballat a la Conselleria de Cultura i que ha estat a més professor d'aquesta casa, del Màster de Comunicació i Crítica d'Art, que tiempos aquellos, en els que coordinava un mòdul de comunicació d'art, crec que es deia. Bueno, ell és doctor a més per la Universitat de Girona, amb una tesi sobre Foix, i autor de diversos assajos vinculats fonamentalment a l'anàlisi de la poesia històrica, però també moltes edicions de poetes del segle XX, inclosos molts dels contemporanis. Teniu les seves referències. Ha publicat el llibre Jo també Foix, investigador en poesia. Ha publicat antologies, una molt important, de nou poetes per al nou segle, era el subtítol, que es titulava Sense contemplacions, en la que hi havia el Carles Agmor, l'Enric Casasses, el Víctor Sunyol, l'Andreu Vidal, Albert Roig, el Xavi Lloveras, David Castillo, Jordi Cornell i Arnau Pons. Ara seria difícil fer una antologia de poetes que fossin tots homes, Manel? Però bueno, això és del 2001, com canvien, no?, també les coses, perquè és veritat,
de tot dones,
perquè a més la fornada de poetes dones és molt important, i ha participat d'algunes de les aventures en forma de revista més originals i més innovadores que s'han fet en aquest país des de fa dècades. Des d'Àrtics, estem parlant de l'any 85-90, fins a Cave Canis, del 95 al 99, o Transversal, en la que també hi van participar conjuntament a partir del 96. Ha traduït a Pessoa, a Eugenio d'Andrade, a Jean Genet, i ha comissariat també moltes exposicions que no us atabalaria amb totes les que n'ha fet, especialment algunes de molt rellevants i molt importants de Joan Brossa i de Carles Santos, especialment una de molt important que se'n va fer a la Fundació Miró, i una específica d'Antoni Tàpies. I per tant ve a parlar-nos d'una exposició de Tàpies que en va ser comissari, que va ser l'exposició inaugural del Centre d'Art La Panera, a Lleida, que portava com a títol L'univers obert, i que és ja, el temps passa molt ràpid, del 2003, és a dir, pràcticament fa dues dècades. I que anirà molt bé perquè en aquesta seqüència una mica cronològica de la Bienal de Venècia, de la que parlava la Pepa, del 74-75, la de MAEC, ens permet acostar-nos ja a aquest moment de les retrospectives de Tàpies o de les relectures de Tàpies, que justament servien per trencar els estereotips i obrir-ne perspectives, diguem-ne, que d'alguna manera noves. O sigui, Manel, benvingut, moltes gràcies i tot teu.
Aquest va millor, crec, sí.
Vale.
Moltes gràcies, Xavier. Gràcies, Pepa, Isabel, amics, per convidar-me aquí. Sempre és un plaer tornar a aquesta casa, no fa gaire. I vaig presentar la tesi doctoral en companyia de la Pepa. I és un honor també parlar després de la Pepa i d'en Xavier i abans de l'amic Antoni Llena, que segurament de tots els que estem en aquesta sala és el que més estona ha estat amb Antoni Tàpies i l'únic, crec, que ha dormit amb Antoni Tàpies. això ja ens arribarà. Aleshores, ens situem en un moment molt posterior a aquestes exposicions que hem parlat abans. Són dos moments històrics essencials, el que ha parlat la Pepa quan l'informalisme ja comença a ser les tendències dominants a l'art europeu, i la Bienal de Venècia, que és un moment important de la presència d'Antoni Tàpies a Europa i de la seva consagració com un dels grans pintors dels anys 60-70. Després tenim aquest Tàpies més polític, efectivament, d'una manera molt directa aquests anys, 73-74, ha sortit una de les peces emblemàtiques, l'esperit català, aquella reivindicació de la catalanitat, de la cultura catalana, i després aquestes peces directament polítiques vinculades amb Puig Antic i amb la repressió dels anys 70. I ens n'anem ja uns anys després. Tàpies ja és no solament un artista conegut i valorat, sinó que és un artista que alguns ja donen per amortitzat, és a dir, que normalment és un artista que del qual es parla repetidament amb els tòpics habituals, art matèric, i el que és habitual quan es parla d'ell. Bé, aleshores, els anys 90 és un moment que hi ha una, com diu en Xavier, una reflexió important sobre la seva obra, aprofundint en temes concrets. Hi ha algunes exposicions rellevants que m'agradaria de comentar-vos, perquè tenen a veure també amb la recepció d'Antoni Tàpies. Una d'elles és Tàpies, Extensions de la realitat, del 1990, comissariada per Glòria Moure. Una altra és la gran exposició que va fer l'Antoni Llena i de la qual ens parlarà després, L'ansietat de les influències, Tàpies vist per Llena, el 1991. I després venen tres grans exposicions que va fer Manuel Borja Villell, que aprofundien en tres moments concrets o tècniques concretes de l'obra de Tàpies. La primera és Tàpies, Comunicació sobre el mur, que es va fer l'any 92. La segona era Tàpies, Celebració de la Mel, que es va fer l'any 93. I la tercera era Tàpies, El tatuatge i el cos, 1998. Com veieu, eren tres moments diferents de l'obra de Tàpies, Comunicació sobre el mur, tota l'obra matèrica informalista, la celebració de la Mel, tota l'època dels vernissos, i aquest Tàpies més lliure, i el tatuatge i el cos, la presència cada vegada més forta del cos en el Tàpies de maduresa. Hi ha una altra exposició important, que és Tàpies, La Pinture o Corps a Corps, del 2002, de Jean-Louis Andral. Són diverses de les grans exposicions que es van fer sobre Tàpies i que, per tant, permetien de veure l'obra ja d'una manera concentrada, d'una manera amb una lectura molt dedicada a uns moments concrets. Aleshores, en aquest context hi va haver-hi un moment molt interessant a Lleida que vam compartir amb en Xavier, que és un moment de que els ajuntaments democràtics començaven a poder desplegar una política cultural important, i a Lleida va haver-hi un regidor, que era l'Antoni Llebot, que va fer una feina extraordinària, i dues de les coses que va tirar endavant va ser el Teatre de l'Escorxador, que és el gran teatre públic de Lleida, l'antic Escorxador de Lleida, i l'altra cosa va fer el Centre d'Art La Panera, Centre d'Art La Panera, en un antic edifici que havia tingut usos molt diversos, en un barri complex. Aleshores, en aquell moment, a més, havia l'Antoni creat a Lleida un nucli cultural amb diversos amics i gent del món de l'art i la cultura, i des de Lleida es va impulsar la revista Transversal, que era una revista que en aquell moment es va fer juntament amb altres ciutats catalanes i que durant uns anys doncs, va ser un espai de divulgació i de pensament molt interessant. Bé, en aquest context s'havia d'inaugurar la Panera en una ciutat com Lleida, que no té una tradició artística evident, tot i que naturalment doncs, té noms extraordinaris com Leandre Cristòfol i altres que són alguns dels grans artistes d'allà, però amb poca tradició d'art contemporani en el sentit de tenir unes institucions fortes, un museu o una tradició de galeries d'art. Per tant, el repte era que la Panera, que era una aposta important, tingués visibilitat, fos admesa per la població de Lleida, que havien d'anar a un barri doncs, que no és un barri benestant de Lleida i que, per tant, havien de conèixer aquest nou espai. I llavors, parlant amb Antoni, va sorgir la idea de fer una gran exposició d'Antoni Tàpies. Antoni Tàpies no havia fet cap gran exposició a Lleida, no recordo fins i tot que hagués fet cap exposició en cap galeria, llevat d'algunes petites obres que hi havia hagut a la Petit Galerie i en algun altre exemple. I per tant, era doncs, un lloc on l'obra de Tàpies no es coneixia i per tant es podia mostrar d'una manera eficaç. I després, naturalment, el coneixement de la població general sobre art contemporani és la que és, limitada, i el fet doncs, de poder exposar i obrir amb un nom com Tàpies, doncs, esclar, per l'Ajuntament era una garantia de que se'n parlaria, que la gent ho aniria a veure i, efectivament, doncs, que la gent acolliria aquest nou espai anant a veure el que és l'important. Bé, aleshores, l'Antoni ja tenia una edat, estava a punt de fer els 80, em sembla que eren, sí, i malgrat tot estava en plena capacitat creadora. Tot el que físicament, ara ho veureu, estava ja una mica dèbil, feia unes obres impressionants, uns formats enormes que ara veureu, i era realment extraordinari poder compartir amb ell doncs, tot el que hi havia al voltant de la seva obra. Bé, hi va haver-hi doncs, aquesta proposta i jo vaig anar a veure la Teresa i l'Antoni i els hi vaig dir, escolteu, hi ha aquesta proposta de inaugurar la Panera amb una gran exposició i els hi vaig... I llavors Antoni Tàpies havia publicat feia poc, feia uns anys, un dels seus grans llibres, que era L'art i els seus llocs. Aquest llibre, pels que havíem estat a casa seva i coneixíem en Tàpies, era com posar en pàgines totes les obres que ell tenia a casa, tot el que tu podies veure en el seu món, i era una gran finestra el que era la seva idea de l'art, el que era aquells fetitxes, aquelles obres que a ell li agradaven. Encara que sembli mentida, totes les obres que estan aquí fotografiades, totes eren d'Antoni Tàpies, llevant d'alguna que era d'algun museu que està reproduïda. Aleshores, aquest llibre no era una revelació pels que teníem més contacte amb l'artista, però sí que era la primera vegada que ell posava damunt de la taula totes les seves referències, totes les seves influències amb un text, amb un dels assajos que obren el llibre i que, per tant, d'alguna manera, ell el que feia és obrir la seva casa i mostrar tot el que són aquest univers obert que en deia jo, de referències del seu món, del seu treball. Si heu pogut veure el llibre, doncs ja sabeu que hi ha doncs, tots els artistes aquests, per exemple, que la Pepa esmentava, que eren col·legues seus amb els quals doncs, va intercanviar obres extraordinàries de la seva biblioteca, manuscrits de Ramon Llull, de autors il·lustrats, Flut, altres autors que veureu serviran per crear obra. I aleshores, després de totes aquestes exposicions que hi havia hagut temàtiques sobre Tàpies, em semblava que era un bon moment per mostrar aquest món extraordinari de Tàpies que ens parlava d'una manera universal de totes les cultures, de totes les religions, un saber enciclopèdic que difícilment una sola persona pot tenir. És que jo crec que no es diu prou, però a part de gran escriptor, clar, Antoni Tàpies era un intel·lectual íntegre. Ell tenia una biblioteca extraordinària i tenia coneixements sobre la ciència del moment, sobre moltes religions, textos d'estètica, i realment parlar amb ell era una cosa extraordinària perquè no hi havia res que li fos aliè, i a més tant li interessava doncs, la vida intel·lectual i les obres literàries o artístiques com la vida quotidiana doncs, que està en les seves obres. No? Bé, aleshores, havent-hi aquesta obra, a mi em semblava que, a part del que en part es va fer, que seria una exposició mostrant totes aquestes obres que a la Fundació en algun moment en part ho van fer, el que és important és com en la seva obra Tàpies xucla de tota aquesta iconografia, de tota aquesta cultura universal i sintetitza en la seva obra d'una manera realment extraordinària. Moltes vegades és molt difícil saber quines són les referències concretes de moltes obres de Tàpies, però en altres sí que hi ha una referència explícita. Bé, llavors ja per entrar en matèria, en aquells moments s'estava fent un documental sobre Antoni Tàpies, un documental que està a YouTube, que us recomano, que està obert i que per tant podeu veure. És molt interessant perquè és una llarga entrevista amb Antoni Tàpies i hi ha durant un any un seguiment de la vida de Tàpies doncs a casa seva al carrer Saragossa, a Campins, i la Carolina Tubau, que era la directora del documental, sabent que s'estava preparant l'exposició de Lleida, doncs va voler venir a cobrir el que va ser la inauguració de l'exposició. I ara us passaré aquí un minut on veureu com som més joves, com Tàpies arriba a la Panera, i veureu el que és la sala de dalt, que era la més gran, on hi havia les grans obres. Hi havia sota també una sala extraordinària on hi havia obra gràfica, que no es veurà aquí, però sí que per introduir-vos una mica a l'exposició, crec que aquest vídeo és interessant.
Amb la il·lusió de que el que faig pot ser útil a la societat. Si no, no ho faria, si no, no treballaria així. Esclar, en el fons tu arribes a ser el testimoni inclús de parada, de seguir el quadre, de dir, bueno, ara pararem, ja està bé així. O sigui, jo sóc el primer espectador d'un quadre i puc jutjar, no? Puc criticar-lo, això sí.
l'entrada és per allà.
Sí.
La pancarta aquesta queda curiosa, eh? Sí. Mira que s'han fet de creus, eh? Sí. Té una forma una mica diferent de totes, eh?
Des de qualsevol perspectiva veus tota l'exposició.
Hi ha quadres que són més coneguts, però aquí agafen un to diferent, eh? Els espais poden fer canviar molt les obres, eh? I el veïnatge, els quadres. Jo crec que últimament he fet tantes exposicions que tenim una mica el problema de no repetir-nos massa, no? Com lluny, això. I aquí potser hauria de ser una mica més rosat.
Un pèl més rosat.
Queda bé, no?
Què et sembla, Teresa?
No, perfecte.
Sí. T'agrada?
Ell és tossut amb el seu, amb la seva vocació, diguem. Ell sap el que vol i ho ha fet sempre. I, bueno, doncs...
Un petit tas d'aquest documental, però sembla que estava bé perquè veiéssiu una mica com era l'exposició i una mica aquell moment concret. Aleshores, el que vam fer és treballar amb l'Antoni com amb la Teresa. Jo els hi vaig fer una selecció de possibles obres per portar a Lleida, doncs a partir d'aquestes idees de l'univers obert, i doncs en funció si estaven disponibles o no vam anar treballant en la selecció. I el que és important és que moltes de les obres que van anar a Lleida no s'havien vist mai, perquè són obres que pertanyien a la col·lecció privada tant de l'Antoni com de la Teresa i, per tant, doncs, no s'havien vist. Altres eren de la Fundació i, bàsicament, va ser una selecció d'obra dels últims 20 anys, dels 80, 90 i primers del 2000. I, com heu pogut veure, hi havia grans pintures, escultures, bronzes, a la part de dalt, i a la part de sota hi havia una selecció extraordinària d'obra gràfica d'Antoni Tàpies de gran tamany. Són uns gravats esplèndids, ara veureu que us mostraré alguns, de 2x2 metres, que omplien tota la part de baix amb alguns gravats no tan grans, i per tant en el conjunt de la panera hi havia, doncs, aquesta mostra del que és el treball de Tàpies amb una representació d'obres importants. Naturalment, com sabeu, el que queda finalment de les exposicions és allò, aquell material que es realitza. I tots aquells que fem exposicions, doncs una de les nostres obsessions és poder fer un catàleg, no? Poder fer un catàleg on poder reproduir les obres i on poder reflectir una mica la tesi de l'exposició i altres reflexions sobre l'artista. En aquest cas vaig convidar el mateix Xavier Antich i amb un altre bon coneixedor de Tàpies, l'Andrés Sánchez Robaina, poeta canari, a reflexionar sobre l'obra de Tàpies i sobre la seva escriptura cígnica en aquests anys concrets i a partir de tota la seva obra. Bé, aleshores, el que a mi m'interessava és donar una imatge d'aquest Tàpies, gran explorador del coneixement, que doncs, com des del principi, no cercava simplement de fer una obra d'art que reflectís la realitat, sinó a partir de l'obra d'art intentar de conèixer l'existència, intentar de conèixer el món. Aleshores, tenim la sort de que Tàpies, com us deia, a part de pintor o artista, era un gran intel·lectual i escriptor, i va escriure moltes coses, Tàpies. Algunes no les va dir, no les va escriure, però en va escriure moltes. Clar, La memòria personal és un llibre que ja coneixeu, cabdal, on t'explica tota la seva evolució fins als anys 70, perquè ja és un llibre que ell va fer relativament jove, i podem conèixer tota la seva evolució, doncs, el coneixement del marxisme, doncs, com arriba a l'informalisme, la pintura matèrica, el descobriment de París, el descobriment de Nova York, i dues coses fonamentals, que és l'art oriental i el budisme zen i el budisme en general. I el que és molt important és com al llarg dels anys ell va anar aprofundint en tots aquests temes i el seu art va quedar immers en tot aquest coneixement. Aleshores, en aquestes obres d'aquests anys, quan ja... ell no deixa de treballar mai políticament, ja al llarg dels anys va fer unes obres extraordinàries, afectat, no?, per les guerres, per diferents conflictes, i hi ha unes obres d'una violència i d'una agressivitat tremenda. I després hi ha unes obres més metafísiques, més de reflexió sobre l'univers, sobre el món, que són una mica les que jo volia aportar en aquesta exposició. Aleshores, no sé com es passen les pàgines per aquí. Va, perfecte. Val, tot aquest univers obert el desplegava en l'assaig que hi ha al catàleg amb diferents mostres del que era aquesta idea en la seva obra, i anava analitzant diferents conceptes que tenien a veure amb això. Un seria l'univers interior, tota la introspecció que sempre hi ha en el món de Tàpies, des dels autorretrats a tota la experimentació que hi feia amb l'interior. Després hi ha l'univers material, és que quan ell reflexiona sobre la matèria i com la matèria s'arriba a fer esperit. L'univers de signes, també importantíssim, com ell al llarg dels anys va desplegant tota una sèrie de signes propis. Després, el cos com a univers, com ell arriba a mostrar el cos d'una manera extraordinària, a vegades de gran senzillesa, ja veureu algunes obres, i com esdevé un dels elements capdals del seu art. I després l'univers obert, que té a veure, a més, amb la física, amb la ciència, aquest interès enorme que tenia Tàpies per la ciència i per la física última, com els físics doncs, de la física quàntica, no? Exploraven en el microcosmos, el macrocosmos, i aquestes correspondències que hi havia entre ciència i religions orientals que tant interessaven a Tàpies. Aleshores, anem a veure una mica les obres triades. S'ha tornat a penjar. Ah, no. Aquí veieu doncs, aquest cercle escrit amb un fet d'un sol traç. És una obra de l'any 80, cercle trencat. Veieu com en un sol traç pot representar l'univers. Després aquesta peça extraordinària, que és colador i tassa. I aquestes històries orientals que tant agradaven a Tàpies, que és doncs, amb el pòsit del cafè i ha representat el món, com en una tassa podem veure tot el món, i com ell, amb aquesta peça, hi ha dos elements concrets, habituals, que tant fa servir ell en la seva pintura, un colador i una tassa. I després aquest òval, aquest univers que està al voltant d'aquests dos objectes, amb aquesta pintura cracalada, que és doncs, aquest univers abstracte, no? que envolta tots els objectes. Aquí tenim una obra extraordinària. Es diu Vernís i escuma lligada, de l'any 86. Veiem com utilitza el vernís d'una manera lliure, fantàstica, i com amb una sola pinzellada arriba a fer dos cossos, el cos d'un home i una dona, que veiem clarament sintetitzats en els dos sexes, no? El fal·lus i la vulva, i que és fantàstic com aconsegueix amb aquest material, el vernís i aquest moviment dels cossos, reflectir aquest moviment sexual, aquest coit entre cossos. Hi ha en aquests anys un Tàpies transcendent. Sabeu que ell estava molt preocupat per la mort, doncs, per la desaparició, i La Porta ha estat sempre un dels grans temes de Tàpies i de l'art de tots els temps. Recordeu les portes tancades dels egipcis i de tantes altres cultures. Aquesta obra es diu Portes i fletxes, és de l'any 87. Fixeu-vos aquesta escriptura dalt, que no sabem ben bé què diu, sembla una paraula grega, i sí, clarament, aquestes cinc portes i les set fletxes cap amunt. Aquesta representació abstracta del que pot ser doncs, la mort, del que pot ser la transformació, del que pot ser la metamorfosi, i aquesta clara recerca de l'elevació, no? Que les fletxes cap a dalt marquen, i com el craquelat aquest de la pintura, no? El desgast aquest de la pintura mostra el pas del temps. Una peça on és clara, no? Aquesta influència oriental és aquesta tela, que és òval blanc. Veieu també amb aquesta pinzellada lleugera com dibuixa com el perfil d'unes muntanyes, i aquest òval, com un nou, com un món que fa de base d'aquest òval. Una altra peça extraordinària, aquesta té un títol que està inscrit a baix de l'obra, Die Zeit ist da, el temps és aquí. és del 1988. Fixeu-vos, doncs, la presència aquesta de l'escriptura dels signes habituals d'ell i aquest signe cal·ligràfic més present en la peça, que hi ha com una creu i aquest signe com si fos un dos o un infinit sense acabar d'escriure. I anem amb una de les peces centrals de l'exposició, que és aquesta creu que es diu L'U, aquesta creu que es diu L'U, i que és del 1997. Sabeu, doncs, com la creu és un dels signes que identifiquen a Tàpies des del començament, i ell no deixarà mai de fer variacions sobre la creu, d'escriure, transformar-la de totes maneres. I aquí veiem clarament com aquesta creu es converteix en mostrar-nos la dialèctica del yin i del yang, del positiu i del negatiu, i com de l'U, que és el títol de la peça, se'n va als 10.000 éssers, que és la multiplicació de l'U. I doncs veieu com aquí ell el que fa és una interpretació del símbol de la creu i de l'eix de la creu, doncs a partir de la filosofia oriental i de el yin i el yang. Aquesta voluntat metafísica de la desaparició que tant preocupava amb ell, de la transformació de les coses. Aquesta obra es diu Tres portes. Veieu com podem llegir que diu abandó, les coses s'abandonen, i com aquestes finestres sembla que volin, no? que se'n vagin. Hi ha al darrere de la tela aquestes pinzellades marrons, no sé si es poden llegir aquí, però hi ha unes paraules amb uns grafitis que diu solitud, amor, i dos petits grafitis, una X i una boca. I aquí anem a una altra de les obres importants de l'exposició, que és aquesta que es diu Jeroglífics. Jeroglífics és una pintura i vernís del 1985. És una obra d'un tamany important, fa 130x195, i és una mostra d'aquest Tàpies, de maduresa d'aquest Tàpies, que revisa la seva obra, està fent l'obra completa, està ell revisant tota l'obra que ha fet al llarg dels anys. I el que fa, com veieu, és aquí una representació d'alguns dels temes, dels signes que ell ha anat desenvolupant al llarg dels anys, i com d'alguna manera fa un mostrari del que ell en diu jeroglífics, no? Aquests signes enigmàtics, no?, que poblen la seva obra, però que tenen unes constants molt clares, no? Aquests cossos mutilats, no? Aquests peus, aquestes cames, les lletres, aquestes calaveres, i tot aquest remolí de memòria que ell explica a la seva obra. Aquí una altra obra extraordinària que hi havia a l'exposició, que és Gran Tors, Gran Tors del 1996. És com un Crist jacent, veieu com és el tors d'una persona, amb els pulmons, amb el melic, els pits, aquest realisme que aconsegueix, aquest dramatisme d'aquesta mena de figura jacent, que té aquestes paraules tatuades, no, al cos, Eros, no sé què diu després. I aquestes creus que travessen el seu cos, és impressionant com al llarg dels anys havia aconseguit amb tan pocs elements descriure el que és la tragèdia de la vida, no? Vale, perfecte. I per anar acabant, altres de les obres que hi havia a l'exposició, aquest crani blanc, el crani és un dels grans temes de la pintura occidental. Tàpies va ser, doncs, com Picasso i tants d'altres artistes, un admirador d'aquests bodegons del Renaixement, del Barroc, i és naturalment la representació de la fragilitat i del que és la vida, que de seguida es pot transformar en mort. I aquí hi ha una altra de les obres més enigmàtiques de l'exposició que hem pogut veure en la pel·lícula, en el vídeo. És una obra molt gran que es diu Espirals. Fa 2 metres d'alçada per 4 metres d'amplada. I veieu com hi ha aquesta espiral de làtex, en aquest cas està treballada amb làtex, aquesta espiral que es va desenvolupant per tot el quadre, i com hi ha aquest personatge que apareix a la dreta, amb aquest rostre que agradava, doncs, a Tàpies de fer, doncs, amb un 6 i un 4, no? Jo tengo tu retrato, aquest rostre amb els ulls tancats, però alhora amb aquest ull obert que visionari, i com aquest personatge, aquest cap, aquest rostre amb els ulls tancats, es projecta cap amunt, cap a l'infinit, amb aquest peu, i aquesta creu, que pot ser símbol, naturalment, doncs, de la transformació, de la mort, de tantes coses. És realment un quadre que no en remet a cap referència iconogràfica. Vaja, jo no la conec, potser algú ho trobaria en pintures índies o en alguna altra iconografia, referències, però són aquestes obres del final de Tàpies que ens deixen realment bocabadats. I per anar acabant, aquest altre crani, crani de vernís sobre tela del 1988, fixeu-vos quina potència aquest crani insinuat amb aquest vernís, aquesta taca de vernís, i aquests dos forats que són els ulls, i aquesta boca tremenda, no?, dibuixada amb el llapis sobre la tela. I per acabar, simplement per mostrar-vos una altra part de la secció de l'exposició, una mostra d'obra gràfica, són dels anys 80, i que són aquestes litografies extraordinàries. Fixeu-vos, doncs, aquesta cara, aquest cap simplificat amb la boca, quina potència que té. I totes aquestes obres, veieu, aquesta està clarament influïda per una obra de Robert Flood, que està aquí en el llibre L'art i els seus llocs, i és la interpretació que fa Tàpies d'un dels gravats del llibre de Robert Flood. Diu, et sic, Flood, et sic ad infinitum. i algunes mostres més. Fixeu-vos aquestes dues peces tan boniques, que són d'un tamany més petit, que ens recorden molt aquells assassins, aquells monotips que ens ha ensenyat en Xavier, aquella capacitat que té tenir en Tàpies per fer les variacions a partir d'una sola paraula estampada, no, en aquest aiguafort crecalat. Amor, amor. I podem anar acabant amb aquestes altres obres, que són les escultures que hi havia a dalt. Com hi ha aquesta peça que també és molt brusiana, no? Aquesta escatologia que compartien en Tàpies i en Brossa, aquest fem, aquesta merda que té el plat al damunt com si fos una hòstia, no? que és un dels primers temes que Tàpies va dibuixar, doncs, quan als anys 40. I finalment, doncs, acabarem amb aquestes dues obres, aquest llibre, no? que diu que hem de menjar directament el llibre, no? Amb aquestes peces, amb aquests forquilles i ganivets que estan al damunt del llibre, i finalment aquesta peça, que és la peça que donen el Premi Catalunya, que és la clau, no sé com es diu, la clau i lletra, del 1999, un bronze pintat, la lletra S i la clau. Bé, aquest és una mica el resum del que era aquesta exposició a l'univers obert d'Antoni Tàpies. Hi ha la sort que el catàleg es pot trobar fàcilment a la Fundació, em sembla que val 10 euros, o sigui que és un preu. A la biblioteca també, o sigui que si us ve de gust, doncs és fàcil de trobar-lo. I bé, moltes gràcies per la invitació i per escoltar-me, i després, si voleu, doncs podem comentar el que us sembli interessant. Moltes gràcies.